Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
No em preguntis com estàs, perquè jo pots notar per la veu que faig.
Constipada.
Constipada. Anem d'un constipat a l'altre.
És que no s'acaba.
Abans ho dèiem amb el Dalmases i el Beo Orlegui, sí. Que això què és? Que vingui la primavera, que vingui l'estiu ja d'una vegada. Perquè tots som un focus de virus. Bé, com bé sabeu, en aquesta secció vinculem tres obres d'art amb alguna de les notícies de la setmana. I a hores d'ara pot ser algú que ens escolta mentre torna a casa. Quina sort, tu, després de celebrar el carnaval. Carnaval. Quina sort aquests que tornen de parranda, eh? Després d'una nit de festa amb carnaval. Tu el celebres, Arturo? Ets de disfressar-te o no?
No.
Així en som dos.
No,
em costa a mi això, eh?
M'agrada veure-ho, eh? Però sí. No hi participo, diguem-ho així.
L'art, per això sí que ha retratat molt, no?, aquesta festa.
Sí, l'art, hi ha representacions del carnaval perquè és molt pictòric, té tot aquest colors, la llum, el moviment. Això els artistes els ha fascinat des de sempre i s'ha representat, avui ho veurem.
Doncs va, avui amb l'Artur Ramon, el carnaval a la pintura. Perquè avui és carnaval, tenim dret a fer l'animal, anar contracorrent, significa coses que ens facin els dies més... I la primera obra que ens portes és això, una escena de carnaval amb tot de gent, una dona amb un vestit llarg ballant amb una cara...
Que és bonic.
Alegre,
és,
no?
Sí.
Què és l'autor d'aquesta escena carnavalesca?
Mira, és un autor que va dedicar bastantes escenes tant en dibuix com en pintura a aquest tema, que és Giovanni Domenico Tiepolo.
Tiepolo.
Però els Tiepolo eren una nissaga formada pel pare, Giovanni Battista, i els dos fills, Gian Domenico i Lorenzo. Formaven un equip, treballaven junts, es movien junts, i el gran problema als dos fills és que estaven molt dominats per l'estil del pare, que va ser el gran pintor venecià al segle XVIII. I llavors, fins que no es van treure una mica de sobre aquest pes, aquest llegat, aquest estil, que el pare, a més, els feia que copiessin tot el que ell anava fent, perquè era un pintor, sobretot, de frescs, Tiepolo, i llavors tot el que quedava al fresc volia que els fills amb uns àlbums ho anessin repetint.
Per ensenyar-los l'ofici.
Sí, per ensenyar-los els ofici. Eren nois, per exemple, Gian Domenico va començar a treballar amb 13 anys, era precoç. Després, amb 19, ja va fer tot el segle del Via Crucis per l'església de Sant Polo a Venècia. I després va acompanyar el seu pare, que va treballar a Würzburg, a Alemanya. Van treballar també totes aquelles viles de Palladio, tan boniques que hi ha al Vèneto, com la vila Valmanara. I després, el 1762, Carles III els crida per anar a Madrid i pintar el gran fresc del Palau Reial, i la família es trasllada a Madrid, on morirà el pare, que mor el 1770. I després, a partir d'aquí, Lorenzo decideix quedar-se a Madrid i Gian Domenico marxa a Venècia i comença a ser ell. Es treu tot aquell pes, tot aquell...
Familiar. No? Perquè anaven amb un pack,
era
no?
Era un pack, era,
nissaga...
era una nissaga d'artistes. Són artistes molt interessants perquè estan en un territori, diguéssim, de frontera entre el món del rococó i el segle XIX i el neoclassicisme. I, per tant, són molt interessants i van influir, per exemple, moltíssim a Goya. El primer Goya veu dels Tiepolo. Però a mi m'agrada quan, en termes freudians, Gian Domenico mata el pare i comença a ser ell i fa aquestes escenes meravelloses de carnaval. A la que hem portat avui està al Museu del Louvre, però aquí a Barcelona en tenim dos molt bones.
Ah, sí? En té d'altres?
Sí, en tenim dos.
En va fer una sèrie?
Sí, va fer una sèrie sempre amb aquests personatges del món quotidià de la Venècia del segle XVIII, on hi havia aquests xarlatans, aquestes dames amb màscares, que encara avui a Venècia és molt... Vaja, és una de les coses
més gran festa,
característiques,
no?
Sí, sí. No, del carnaval. I el que és molt interessant és veure com ell comença a fer totes aquestes sèries, i aquí en tenim dos que eren de la col·lecció Cambó i que estan en el MNAC, en la nova, de més, i ara val la pena que els oients vagin a veure la nova distribució de Renaixement i de Barroc, on trobaran aquestes pintures que són
efectivament,
meravelloses.
Efectivament, perquè s'ha reestructurat
tot
per fer-ho més atractiu.
Sí, i sobretot per donar lectures noves del que és el museu i dels fons del museu, i és una intervenció molt, molt interessant. I hi ha aquests quadres que són de les obres mestres que tenim aquí al nostre museu de Tiepolo.
Giovanni Domenico Tiepolo és l'autor d'aquesta escena carnavalesca, molt fresca, molt això, de festa, no?
Sí,
de festa.
La pintura de Tiepolo sempre és molt, molt fresca, com dius, molt espontània.
Tot i que aquest adjectiu no m'agrada gaire, perquè no, a vegades s'utilitza sí. molt com... Què vol dir fresc?
Sí, és a dir, és molt...
Molt natural,
és
potser,
espontani.
No? Espontani.
No és una pintura gens llapada, gens apretada, és una pintura molt solta, diguem-ho
sí,
així,
sí, sí,
amb
sí.
un traç molt nerviós, molt, molt alliberat, i té aquesta gràcia del moviment del rococó i aquesta apologia de l'hedonisme i de la vida, no? És una celebració de la vida. I el carnaval ho és, en el fons. El carnaval té aquest punt de celebrar doncs,
sí, sí.
La vida, de trencar cotilles, de ser un altre, no? Aquest joc també, a vegades, imaginari de voler ser un altre.
Sí, sí.
I en fi, en el fons tots anem disfressats cada dia.
I tant, no cal, i tant.
No cal que et disfressem.
No cal que arribi Carnestoltes,
no.
Ja tens raó, ja.
No, no.
Va, anem a la segona obra vinculada al carnaval. Vive, vieni, vieni qui. Niente più ti lega questi luoghi. Anche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful. I és l'obra d'un autor català, Marià Fortuny.
Marià Fortuny.
Que sempre pinta amb mesures molt, molt petites, no? Això vaig veure a la teva galeria.
Sí.
Una galeria meravellosa. Oients, si ens esteu escoltant, passin per la galeria de l'Artur Ramon, que és una autèntica joia, tu.
Gràcies, Mercè. Mira, Fortuny, que ara hi ha aquesta gran exposició retrospectiva a Madrid, al
sí.
Museu del Prado, que val la pena anar a veure-la, i a dir-los-hi als madrilenys que Fortuny es diu Fortuny.
No Fortuny.
No Fortuny, que tenen aquesta mania de canviar els noms. Doncs, i aquesta petita taula està allà exposada. Aquesta petita pintura que avui portem, que és el Carnaval a la Via del Corso a Roma, pintada el 1873, és a dir, un any abans de morir, i és una tauleta petiteta, de 13 per 20, és a dir, és minúscula. Però el Fortuny més interessant, més
autèntic,
singular, sí, més autèntic, és aquest dels formats petits. La seva pintura va molt bé pels formats petits.
Per què?
Perquè és una pintura molt virtuosa, molt preciosista, molt descriptiva, i en el format petit la pot desenvolupar molt bé. Fortuny, per mi, el més interessant de la seva obra són els dibuixos. És un dibuixant magnífic. Pot condensar amb quatre traços tot un món. Després, aquests formats tan petits. Per això, quan fa obres grans, com per exemple doncs, la batalla a Tetuán, li queda una mica forçada, perquè no és el seu
no està
format.
Acostumat.
No li va bé per la seva obra. I després, i això ho he descobert amb els anys, també és un gravador excepcional. És un gravador que podria formar part de la història a l'art, juntament doncs, amb Dürer, amb Rembrandt, amb el propi Piranesi, Goya, Fortuny. Està en aquesta línia, la línia dalt de tot, del cim. És un artista increïble que mor amb 36 anys.
Joveníssim, sí. Ho havíem comentat algun cop.
I per tant...
A mi em xoca que normalment quan tens més espai
sí.
Tens més possibilitats de desenvolupar-te. En canvi, quan tens això, un 13 per 12,
sí.
sembla que no puguis acabar d'expressar tot allò que vols, no?
No.
I per això em crida l'atenció.
Ell el que fa aquí és concentrar molt en aquesta pintura tan virtuosa, aquesta escena de carnaval a la Via del Corso, que ell la va viure en directe. Aquesta és una nota segurament treta en directe, perquè hi ha una sèrie de personatges i d'escenes que només, només les pots pintar si les has vist, no les pots imaginar. Però llavors concentra tot en aquest grup, en aquests personatges, en aquest fons, que a vegades el deixa inacabat. A mi Fortuny m'agrada molt quan és més lliure, més inacabat. El gran problema de Fortuny va
sí.
ser el vendre's al mercat. És a dir, ell té un galerista que és el famós Goupil, que, diguéssim, li marca un camí que no és el camí que Fortuny hagués hagut de...
Poc coherent amb la seva manera de fer.
És el camí de moda, és el camí dels caçacons, és el camí, diguéssim, del que buscava el públic de l'època, és el camí comercial, I Fortuny, en el fons, es ven en aquest camí comercial perquè és un home, doncs, que vol viure bé i que vol tenir diners.
I aquest camí comercial s'allunya d'aquestes obres més diminutes,
sí,
diguem-ne?
Jo crec que sí. Aquest Fortuny és més autèntic que quan veus, per exemple, l'elecció de la model o la pròpia vicaria, que són aquests temes que el Marchand li marcava, no? Ell és molt més lliure i, sobretot, aquesta última etapa seva, ja quan comença Granada, però sobretot al final de la seva vida a Portici, que està anunciant ja el que serà l'impressionisme, el que serà Sorolla, etc. Ara s'està estudiant que quan ell mor, a partir de l'any 78, 1878, el seu estudi a Roma queda obert. Mm. I també hi passen molts artistes. I també a París té un estudi on molts impressionistes van anar a veure l'obra de Fortuny. I llavors hi ha una connexió molt directa entre Fortuny i l'impressionisme. És a dir, és un artista que l'hem de llegir més des de la clau de la modernitat, perquè obre uns mons que segurament l'haguessin portat cap aquí. El que passa que mor amb 36 anys
Joveníssim,
i després tant. Està... Ell sempre té el llast d'aquest mercat i d'aquesta...
Potser d'haver anat contra les seves pròpies conviccions,
sí,
no?
Sí, per viure molt bé, perquè en el fons això li passava també a Sorolla, per exemple.
Però això
no?
Té un preu, clar.
Sí, són aquests artistes que volen ser rics i llavors, clar, per ser ric doncs t'has de vendre al mercat. I
trencar la coherència.
I llavors, clar és el gran dilema. És quasi un dilema del Faust, no? De Mefistofèlic, de dir, o segueixo jo la meva línia creativa i faig el que vull i tinc l'èxit que tinc, que pot ser millor o pitjor, o segueixo el que em marca el Marchand i el mercat de l'art i, per tant, tinc un gran èxit comercial, però la meva pintura o la meva obra pot quedar... com...
poc honesta, no?, sí. Finalment.
I saps què passa? Que, en el fons, és molt fàcil fer la lectura aquesta del Fortuny anacrònic, de simonònic, una mica carca.
Sí.
Kitsch, inclús. Hi ha moments que és kitsch. I és una llàstima, perquè té un talent increïble. Jo crec que és el pintor millor dotat que tenim a Catalunya, sens dubte, en aquest moment.
L'escena aquesta que ens has portat, aquest carnaval a la Via del Corso, que hem dit que fa 13 per 20 centímetres, una obra
petita, sí,
de petites dimensions, quan val? Quan està valorada?
Mira, una obra així avui pot estar al voltant dels 80-100.000 euros. No és molt, molt, molt car comparat amb artistes d'aquest mateix nivell. És a dir, això amb Sorolla és molt més, eh? I Fortuny per mi és millor o igual, diguem, igual o millor que Sorolla. No és un artista que està molt lluny de la qualitat de Sorolla. Però hi ha aquests factors que no l'han ajudat. La seva fortuna crítica, diguéssim, és pitjor que la fama que té en vida. És a dir, això passa, ho hem comentat algunes vegades. Hi ha artistes que en vida tenen molt més èxit i són molt més valorats que després. Però a poc es anirà... Perquè l'únic crític d'art és el temps. L'únic. Llavors el temps posa a
tothom
al seu lloc. Llavors, Fortuny, ara ja es veu una gran retrospectiva al Prado, això ajudarà molt a difondre... Perquè jo, per exemple, quan vaig pel món, em diuen que Fortuny si és el de Venècia, el de les teles, i que és el seu fill, Maria Fortuny, el del Palau de Venècia.
Sí.
La gent coneix aquest Fortuny en el món.
I el pare pintor,
el pintor, que és l'important, en el fons... queda diluït com... Bueno, sí, tenia un pare que era pintor, però si és que és al revés. O sigui, per això aquesta exposició...
El pare fa la fama del fill, no?
Sí. Després, ara hi ha hagut també una notícia molt important, que és que el Museu de Dallas, que és un museu potent, ha comprat una obra molt, molt important de Fortuny, que és la vista de Portici. És un quadre gran, és un dels últims quadres que pinta ell en vida. Ha pagat ja molts diners, crec que més d'un milió de dòlars.
Uau.
I serà una de les estrelles d'aquest museu. Tot això ajuda molt a la difusió internacional.
A conèixer el personatge.
Sí.
Va, anem per la tercera obra, que estem de carnaval, va. I tornem a un autor català, Joan Miró, amb el Carnaval de l'Arlequí. Una obra, vaja, on totes les peces que hi ha sembla que estiguin volant, no? Sí. En moviment.
Quin trencaclosques sí. més meravellós.
Va, explica'm aquesta obra, perquè no sé per on començar, de tantes... això, no? Sí. Tantes alegories, tantes figures geomètriques que hi ha.
Mira, aquesta és una obra molt important de Miró, que va pintar entre 1924 i 1925, i està dins del que es considera la seva etapa surrealista. A més, té una procedència molt interessant, perquè va ser del poeta André Breton, del fotògraf de Douglas Cooper, del propi galerista de Miró, Pierre Matisse, i ara està al Museu de Buffalo, als Estats Units. És una obra en el que veiem doncs, aquest autòmata que toca la guitarra, l'arlequí aquest de grans bigotis, un ocell que està sortint com d'un ou. Hi han dos gats que juguen amb un capdell de llana. Un insecte que surt d'un dau, fixa't.
Però això és com un joc anar desxifrant... Sí. Què és cada cosa, eh?
És com un Bosco postmodern, no? Que vas veient, és com el Jardí de les Delícies en versió Miró. I ja sempre, fixa't que hi ha un ritme de les figures, del que deies, no? De la geometria, que això és molt propi sempre de Miró, i aquí, naturalment, doncs, hi ha tota aquesta gran força que tenia en el moment que pinta el quadre del món de Freud i del subconscient i dels somnis. Tot i que Miró va explicar que aquesta obra no la va fer portada pels somnis o per aquesta, diguéssim, vies oníriques o automàtiques que feien els surrealistes, sí. sinó que la va fer portat per les al·lucinacions que va tenir per la fam.
És a dir,
és una època que ell estava doncs, amb unes dificultats econòmiques terribles i portat per l'al·lucinació que produeix la gana va fer aquesta obra que és meravellosa i que a més doncs, va formar part d'una gran exposició a la Galeria Pierre de París el 1925, es deia Peinture Surréaliste, juntament amb obres de Quirico, de Klee, de Man Ray i de Max Ernst. És a dir, Miró estava ja als anys 20, doncs,
a la primera divisió.
A la primeríssima divisió. I també, a mesura que passa el temps, Miró cada vegada es va fent més i més i més i més gran. És una mica, passa mal comparat, però com amb Fortuny. És a dir, és un artista cada vegada d'aquesta Santíssima Trinitat de Picasso, Miró i Dalí, que semblava que Picasso estava com tres passes endavant, cada vegada s'apropen més, perquè s'estan redescobrint. Miró té un llenguatge tan personal, és com una illa dins de la història de l'art, que necessita temps. És un pintor que no és fàcil, eh? És un pintor com passa, per exemple, a vegades...
Necessites...
Sí, ho hem dit.
Que el context...
Hi ha artistes que necessites...
I entrar-hi a poc a poc.
A poc a poc, i Miró és un d'ells.
Com hem fet amb aquesta obra, el Carnaval de l'Arlequí, aquesta obra en moviment, coherent amb tots els elements, i que ha impactat moltíssim això que has dit, no? Que sorgeix sí. d'aquestes al·lucinacions a causa de la fam que va passar Joan Miró. Bon dia de Carnaval,
bon
tu,
dia,
Ramon.
Carnaval,
ens retrobem demà, que aquí sí que fitxem cada dia.
I cuida't
sí,
molt.
Sí, sí, sí.